Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Històries del Boi amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Fresquet, no?
Fresquet i núvol.
I núvol.
Sí, una miqueta rúfol, a veure què farà.
Al matí feia sol, però mira, s'ha girat la cosa.
Sí, estava a l'hort i tenia caloreta i m'he hagut d'escapar a buscar la jaqueta.
Sí, no? Sí. Com va l'hort?
Bé, mira, preparant per plantar tot el d'estiu. Tomàques, pebrotes, vergínies, carbassons, mongetes, tot plegat.
Que bo, que bo.
I ja toca, sí.
I tant. No té res a veure, amb el que
per res, sobretot les tomàques.
Les tomàques.
Les tomàques, sobretot,
Sembla, no sé, una altra cosa, quan les compres.
Les d'estiu que venen són bastant bones.
No, tot arreu,
bones,
no? Els pagesos i això, sí. No, que les tenen bones.
Bona. I les que venen
però,
encara,
segons
encara,
on...
No, se'n saben tots, de veritat.
Exactament.
Sobretot
exactament.
Ara, en aquest temps, encara. I tant.
Doncs avui de què parlem?
Bé, avui comentarem l'últim article que es va de l'últim boi que es va publicar i també l'últim article que queda per publicar després de 5 anys. Recordo que aquest mes d'abril fa 5 anys justos que van començar Històries del Boi aquí a ràdio, a Roda de Barà Ràdio. I com tot, s'han comentat tots els articles publicats amb els 40 números i aquest és l'últim que quedava per comentar. Van començar amb el número 1. El primer dia, un article del número 1 i acabem, doncs, amb un article del número 40. Si no, com que és tan llarg, és molt llarg, doncs, el farem en tres dijous.
Molt bé. I de què va aquest article?
Clar, és, aquest boi número 40 va ser un boi monogràfic dedicat al tricentenari de la fundació, de la primera pedra de l'ermita de Barà, de l'actual ermita. Es van fer un seguit d'actes, doncs, al poble, no?, entre l'Ajuntament, associacions... I aquest boi, doncs, l'associació amb el centre d'estudis vam creure doncs, que seria doncs, molt bonic dedicar-lo exclusivament doncs, al tricentenari. Per tant, vam fer tres articles en aquest boi, que dos ja els han comentat, no?, que serien els goigs de la parròquia de Roda i l'altre, ordinacions de Creixell, de Roda i de Barà. I el que queda és història de Barà, punts suspensius, i de Roda, perquè tot va lligat.
Tot va lligat. Molt bé, perfecte.
Es va publicar, doncs, a la primavera del 2018 i el vaig signar, doncs, jo mateix.
Molt bé. Doncs explica'ns detalls.
Bé, és la història, doncs, del nostre poble, dels nostres termes, no? Per què diem història de Barà i de Roda? Perquè no diem història de Roda de Barà? No és correcte. La nostra història va començar precisament a Barà. Poc després, a Roda, però no a Roda de Barà, perquè Roda de Barà és un terme més aviat modern, no? Perquè tal com ho coneixem avui, pràcticament es coneix des de mitjans del segle XIX, perquè les actes que hi ha a l'Ajuntament, les actes dels plens municipals, fins a mitjans del segle XIX posa Roda i Barà. Encara no unifica. A partir del segle, de mig segle XIX ja s'utilitza el terme que tenim avui, no? Roda de Barà. Això vol dir que Barà era un territori, Roda n'era un altre, i Creixell n'era un altre, que formaven una unió que pertanyia doncs, als senyorius, als senyors feudals, doncs, de les diferents èpoques que han regit els nostres territoris. Roda, Barà i Creixell, o Creixell, Roda i Barà, tant se val. Creixell, en certs moments, va ser més important, com vam comentar fa poquets dies, que Roda. Per tant, entenem el feudalisme, no? Aquella època, si ho situem o pensem en les pel·lícules, sobretot, els llibres, no? Aquells senyors feudals, els seus castells que manaven els seus vassalls, els tenien com si fossin realment súbdits que no valien per res, perquè podien fer de la seva vida i de les seves terres el que els hi donava la santíssima gana i ningú els hi podia dir res, és a dir, que eren esclaus, bàsicament.
Tela, eh?
Tela. Sí, és totalment injust.
T'imagines l'època i...
L'època terrible, però pensem que es van abolir els senyorius jurisdiccionals, no?, els senyors feudals,
sí.
En ple segle XIX, de la segona meitat, vull dir que es fa 4 dies, eh?
Sí.
Evidentment, no funcionava tan bestialment com l'època medieval, que va ser terrible, no?, però no fa pas tants anys que es va abolir, eh?
No.
Per tant, com a tot arreu, doncs Roda, Barà i Creixell eren els territoris que pertanyien a un senyoriu, no? En aquest cas, parlaríem, doncs, de potser el primer senyor feudal d'aquests termes fou Adalbert, el noble Adalbert, que pertanyia a la casa vescomtal de Barcelona, que això s'ha sabut, la primera data de referència escrita dels termes de Roda i Barà, Doncs precisament és aquest testament sacramental d'aquest noble barceloní datat el 28 de desembre del 1010. És la primera data escrita on surten Roda i Barà. 1010, 2010, recordem que vam fer el mil·lenari, no? El 2010 ho vam celebrar. Doncs gràcies a aquesta primera data escrita, possiblement més, que els nostres termes tenen més anys, que són més antics que aquesta data, però la primera referència és aquesta. Per tant, doncs, és això. Possiblement el primer senyor feudal fou aquest noble Adalbert. No ho sabem segur, però ens basem en aquest testament que ell va fer. Bé, perquè com es van formar doncs, aquests territoris aquí a Roda, Barà, aquí al lloc, aquí a Tarragona, on són ara, no? Per què? Bé, hem de pensar que aquest territori nostre de Tarragona, no? Aquests territoris que habitem ara, formaven part del que en podien dir de la Catalunya Nova, perquè era un territori que estaven ocupats pels sarraïns, pels musulmans, no? Sabem que van ocupar la península Ibèrica des del segle VIII, que van ocupar pràcticament tota la península, van arribar fins la marca, no? El que diem la frontera de la Catalunya Vella, dels territoris més endins que no van poder traspassar, però el que era el que coneixem com Catalunya Nova, que és on ens incluïm Roda, Barà i Creixell, estava ocupat pels sarraïns. Doncs els comtes de Barcelona, els senyors feudals, van anar lluitant contra els sarraïns i van anar conquerint territori i posant la frontera a la marca cada vegada més avall, no? Recordem que Tortosa encara hi ha el castell de la Suda, que va ser encara dels últims territoris a conquerir per un altre cantó, no? Bé, doncs, amb això ens donaria potser el motiu per dir el nom, el topònim de Roda, no? Perquè Roda, val. Roda podria ser homònim, és a dir, tindre el mateix nom que Roda de Ter, que és un poblet d'Osona, doncs que segurament, perquè pensem que quan es conquerien els territoris, els comtes catalans, aquests territoris s'havien de repoblar, però eren uns territoris que no feia massa il·lusió repoblar-los, perquè pensem que estaven fronterers amb els sarraïns, no? Conquerien pels cristians, però sabien que una miqueta més enllà els tenien a la voreta en territoris que encara eren seus. Doncs la manera doncs, per enllepolir doncs, aquests nous pobladors, aquests repobladors, doncs els hi cedien gratuïtament aquestes terres i potser els delmes eren molt més baixos i d'aquesta manera anaven repoblant, anaven omplint altra vegada aquesta Catalunya nova. I els que van repoblar Roda, en aquest cas, sí, doncs eren de Roda de Ter, d'Osona. I el que es varà, el topònim, doncs, pot fer referència al comte Barà, que és un personatge que està documentat. Per tant, podríem dir Roda, perquè els nostres molt abans passats eren de Roda de Ter, i Barà, doncs, del comtat de Barcelona, que devia ser també un dels senyors d'aquí.
Molt bé.
Val. Tirem una miqueta més endavant el cartulari de Cluny. Cluny és un monestir francès, era realment importantíssim, és a la regió de la Borgonya, era importantíssima a l'edat mitjana, tenia una església, diu que era més gran que la del Sant Pere del Vaticà, que la que hi havia a l'època. Vull dir, era impressionant, el monestir, molt ric, grandiós, va desaparèixer a la Revolució Francesa, no? Sabem que també va ser per l'església i per la burguesia, per la noblesa i per molts edificis i monuments van patir també malbastats, com aquí va ser la Guerra Civil. Bé, va desaparèixer aquest monestir, però l'església va quedar. Es pot visitar avui en dia i és com, veritablement, com una catedral. Val, per què diem això? Doncs el cartulari de Cluny, doncs, en aquest monestir hi ha un document de l'any 1074 on un tal Geribert Miró, que possiblement també fou un dels primers senyors dels nostres termes, va fer donació dels castells de Roda i Barà amb totes les seves terres i les esglésies a l'abadia de Sant Pere de Cluny. Per tant, ja tenim el 1074, una altra notació que ens anomena els nostres territoris. Per tant, els van donar al monestir de Cluny. Doncs, per tant, aquests senyors serien els senyors feudals nostres en aquella època. A l'any 1088 tenim una altra referència escrita del lloc de Roda al cartulari de Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès, sabem que hi havia un monestir importantíssim, i és l'edifici, evidentment, tot el que comportava, no? Doncs això ja no hi ha vida monàstica, ni, evidentment, ni hi ha cap poder, no? Desaparegut fa molts anys. A les ordinacions de Creixell, Roda i Barà, recordem que vam parlar fa poquetes setmanes, sí, que és aquell manuscrit que van escriure els jesuïtes de Barlem de Barcelona, no?, del segle XVII, que eren els nostres senyors, doncs manifestaven també que hi havia molt escassa població a les nostres terres, no?, i que l'abat de Cluny, ells expliquen, doncs, va instituir els primers castlans, no?, de Creixell, Roda i Barà, no? Castlans eren els senyors que vivien al castell i que, diem, eren els que vigilaven en nom del seu senyor que tot funcionés com havia de funcionar. El castell de Roda estava subjecte al de Barà. Barà, per tant, era molt més important, el que dèiem. En aquella època, Creixell només tenia 9 cases, masies, 4 Roda i 3 Barà. Imaginem-nos el petit i menut que devia ser tot plegat.
Sí, sí. Tela.
Com a lloc poblat, Barà, doncs, tenia la seva església, no? Mm-hmm. Per tant, on hi ha avui l'ermita, hi havia una primitiva església romànica que fou destruïda per una ràtzia sarraïna l'any 1089, no? Recordem que eren molt freqüents les ràtzies, les invasions de la costa dels sarraïns, que evidentment no se conformaven haver perdut el que havien perdut, entraven, segrestaven a molts habitants, no?, que no tenien temps d'amagar-se, doncs, algun amagatall o a terra endins, segrestaven i en demanaven rescats i destruïen també el que podien. En aquest cas van destruir, doncs, aquesta primitiva església, doncs, que estava aquí, on avui en dia tenim l'ermita.
Uh-huh.
El monestir de Cluny, hem dit que va rebre aquestes donacions de Geribert Miró, no?, aquest possible senyor feudal dels nostres termes, però també va rebre moltes altres donacions. Era costum a l'època de l'edat mitjana que la gent rica fes donacions als monestirs, i el de Cluny era un dels més beneficiats, no? Possiblement, doncs, els nobles, per, diem, purgar els seus pecats, potser per guanyar una plaça al cel, els semblava que fer unes donacions a l'església, doncs això els protegia una mica més, no? En aquest cas, Cluny va rebre, doncs, una de les donacions més importants, doncs, al monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Per tant, una noble, no?, Mercenda, doncs, va fer aquesta donació, doncs, a Cluny, França, de Sant Pere, del monestir de Sant Pere de Casserres, que devia ser, doncs, evidentment, la senyora feudal, la propietària. Aleshores, com que Sant Pere de Casserres, a Osona, és molt més a prop d'aquestes terres nostres que Cluny, els monjos de Cluny van convertir els monjos de Sant Pere de Casserres com a administradors de les possessions que tenien a Catalunya, i entre elles, evidentment, les Roda, Barà i Creixell. Per tant, el monestir de Sant Pere de Casserres va ser els nostres senyors feudals a partir del 1079. Senyors feudals, però sempre depenent de Cluny, el de més amunt, uh-huh. Però qui realment manava era els monjos de Sant Pere de Casserres. Val? Per això, siguent ja els nostres senyors feudals, els monjos de Casserres, l'any 1121, concretament el 17 de maig, tres monjos de Casserres van baixar uns dies abans, doncs, des de Casserres, comissionats pel seu prior, i van reedificar la ermita de Barà. Pensem que estava derruïda, la ràtzia sarraïna no va quedar res. Doncs van edificar una capella sota la vocació de Sant Pere, ja que la majoria d'habitants de Barà eren pescadors, doncs Sant Pere és el patró dels pescadors, també era pescador, doncs, per tant, van començar l'edificació d'aquesta petita església sota la vocació de Sant Pere. L'any 1253, l'església, aquesta petita església de Barà, va passar a dependre de la de Creixell, perquè Creixell en aquest moment es consolida com a poble, s'emmuralla, és més important, Roda i Barà, sobretot Barà, era un petit un seguit de casetes escampades, poqueta cosa, pots comptar a la vora del mar i poc més endins. Per tant, Creixell pren més importància, l'església de Roda passa a ser sufragània de la de Creixell. Per tant, perdem un grau. Al llarg del segle XIII, el priorat de Casserres, no?, els nostres senyors van anar adquirint noves possessions i es van convertir realment en un domini molt important, un dels dominis més importants de Catalunya. Però al segle XIV, un segle més tard, quan ja eren consolidats com a senyors poderosos, van començar la decadència, com tot, no? De dalt acabes baixant i quan toques fons tornes a pujar, no? Normalment, o no? Val, doncs comença aquesta decadència dels monestirs, dels monjos de Casserres, sobretot per la deixadesa doncs, que tenien els monjos sobre els seus dominis, no? La deixadesa, justificada en part perquè també els dominis els tenien molt lluny d'Osona. Avui en dia, en aquella època, aquí era llunyíssim, eren llegües, no? Dies de camí. És diferent d'ara, que te n'hi vas amb un parell d'horetes, eh? Això, per la llunyania dels seus territoris, per la pesta negra, no? La pesta negra que va assolar a partir del 1348, durant uns anys, va aniquilar 2/3 de la població europea, que això són milions de persones, encara que Europa, evidentment, era molt més menuda, va aniquilar bastants milions de persones, i va passar, eh? Per tant, si va passar la pesta negra en pocs medis, també passarà la pandèmia que tenim
esperem,
ara.
Esperem.
Per lògica, i la història ho confirma, no? Esperem que sí.
Sí,
val,
sí.
Va, posem-nos positius. Val, doncs és el que dèiem, no? Per la llunyania, per la pesta negra. També era una època on els senyors feudals de la rodalia, Roda, Barac, Creixell, tenim els senyors nostres, no? Els Casserres, però Creixell, perdó, el Torredembarra, en tenien uns altres, els Icart, el Tafulla, els Icart, els Montolius. És a dir, aquests senyors feudals, com que els altres, els veïns, quedaven tan lluny als amos, s'anaven apropiant, doncs, carlanies, no? Per territoris en benefici propi, que molts cops Casserres els havia de, per recuperar, els havia de tornar de comprar, els havia de tornar a comprar amb aquests senyors usurpadors, no? Tot plegat, doncs, era motiu de desànim, no?, i que provocava això, no?, aquesta decadència. Bé, al segle XVI, ja avancem, es consolida el nucli de Roda, com a, pots comptar, que eren 10 cases, però es consolida el nucli de Roda mentre Barà, en aquells moments, s'anava despoblant. El motiu, n'hem parlat una miqueta, els atacs sarraïns, no? Els atacs sarraïns que, evidentment, atacaven els vilatans, no? Els pescadors, els mataven, arrasaven, si hi havia collites les cases, segrestaven, exactament. La manera de protegir-se era retirar-se una miqueta més cap dintre el territori, 2 quilòmetres endins, no? Aquí tenim el Cucurull, no?, que sempre s'ha dit que és aquella torre de guaita que s'avisaven amb la torre de Barà quan veien les ràtzies que s'acostaven per la costa, es feien senyals i llavors corrien a amagar-se endins. No vol dir que no poguessin pujar cap aquí dalt els pirates, no?, però eren 2 quilòmetres endins i ja no era tan fàcil, doncs, que els enganxessin. Per tant, tenim que Barà comença la decadència, comença a Roda a agafar més importància. D'això també en tenim constància les ordinacions dels jesuïtes, no? Que al segle XVI Roda ja té jurat propi. Fins que aleshores depenia del jurat de Creixell, eh? Pensem que estàvem sufraganis de Creixell. Al XVI, l'any 1550, ja ens tenim jurat propi a Roda, independent de Creixell, amb un sol jutge, eh? A Creixell en tenien 3. Continua sent més important.
Sí, sí.
Continua la decadència de Barà. L'any 1566, segle XVI, doncs Barà quasi pràcticament queda abandonat. Es pot dir que ja no queda cap habitant, no? Que s'hi van a treballar a les terres, però no hi ha ningú qui habiti, tothom s'ha pujat a Roda. Queda, evidentment, queda l'església, no? L'església molt queda quasi abandonada. I llavors, entre els monjos de Casserres, els senyors i les autoritats municipals de dalt del poble, fan una transacció i un acord, doncs, per traslladar a dalt, a la parròquia de Roda, doncs, un retaule gòtic, les piques bautismals, el ciri pasqual i el pedró que es feia servir per beneir el terme i els rams, no? Això es trasllada a Roda. Aquesta pica bautismal la podem veure avui en dia, doncs, a l'església parroquial de Roda. Aquest retaule gòtic es pot veure al Museu Arxidiocesà de Tarragona, eh? El ciri pasqual es va gastar, la cera es fon.
Sí, clar.
I aquest pedró, doncs, ha desaparegut. No sabem on pot parar, no?
Mm-hmm.
Es va posar, doncs, aquest retaule gòtic, es va col·locar, doncs, a l'església parroquial. No és, evidentment, era petiteta, no com la coneixem ara, no la desconeixem com era, però devia ser molt menuda. Val, doncs es va col·locar en un lateral del presbiteri, sota aquesta església de Roda, sota la vocació d'un altre apòstol, no?, d'un company de Sant Pere, en aquest cas fou Sant Bartomeu. Per tant, aquest any, a partir d'aquest any, del 1566, Roda es converteix en la nova sufragània de Creixell, en depriment de Barà. Barà perd importància, per tant, quasi no existeix. Per tant, és Roda, doncs, que pren més importància, i és la sufragània de Creixell. A partir del segle XVII, ja, l'augmentar la feligresia de Sant Bartomeu, evidentment, no? La gent ja viu a dalt del poble, l'església... Jo, bueno, no ho sabem, és una hipòtesi, però podria ser que la petita capella fos el que és avui dia la sagristia, el que és ha sigut la sagristia i és l'altar del Santíssim, no? Aquella petita capella que podria ser que fos a la primitiva església. El normal seria col·locar-la, ubicar-la al lloc on tenim l'actual, l'antiga, no? Normalment es anava construint o ampliant sobre els basaments de les anteriors, no? Per tant, creiem que la primitiva església de Rodes tal és el lloc on la tenim ara, però molt menudeta. Els hi queda petita, augmenta la feligresia, doncs decideixen els nostres abans passats doncs, reconstruir o ampliar aquest edifici. Que sempre prenem la data que hi ha damunt de la porta de l'altar del Santíssim, no? Antiga sagristia, com deia ara, que posa 1612, doncs creiem que potser sí que aquesta data podria significar l'inici de la construcció d'aquesta nova, per dir-ho d'alguna manera, església de Sant Bartomeu. Val? Per tant, ja deixaríem el tema fins aquí, perquè ara ja, a partir d'aquest punt, canviem de senyoriu, no? Casserres deixa de ser els nostres senyors i passarien a ser els jesuïtes del Col·legi de Belém. Ho explicarem la setmana que ve, el per què doncs, canviem de senyoriu, no?
Molt bé.
Però fins aquí seria de la història fins al segle XVII, a principis del segle XVII, doncs encara tenim dos dijous més per parlar fins a la història de Barà i de Roda fins avui en dia.
Molt bé. Doncs tornem la setmana vinent.
Molt bé.
Gràcies, Ernest.
Adéu. Adéu, adéu.
I perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del...